Salut de parella al dia. Bona nit, és un dijous a quarts de 10 del vespre, això és Salut de Parella al Dia, i avui tornem a tenir amb nosaltres el doctor Joan Gené, llicenciat en Medicina, doctor en Cirurgia General, màster en Senologia i Patologia Mamària, president de la secció de Senologia i Patologia del Col·legi de Metges de Barcelona i coordinador de la Unitat de Patologia Mamària de l'Institut Font Sastre de Mataró. Bona nit, doctor.
Bona nit.
De què ens parlaràs avui?
Avui parlarem, ja vam parlar l'altre programa, de la cirurgia com a tractament, i avui parlarem del tractament complementari del càncer de mama.
Quins són aquests tractaments?
Val, a part de la cirurgia, tal com vam dir en el programa anterior, tenim la quimioteràpia, la radioteràpia i l'hormonoteràpia.
Et sembla si les anem detallant cadascuna d'elles?
Bé, començarem per la quimioteràpia. La quimioteràpia seria utilitzar diferents fàrmacs que actuen sobre la malaltia a nivell general. Hi ha dos tipus de quimioteràpia, una que es diu neoadjuvant i una altra que es diu adjuvant. La primera, la neoadjuvant, és la que s'utilitza abans de la cirurgia, sobretot per reduir la malaltia i poder després fer cirurgia conservadora. Això ve donat, com vam explicar en el programa anterior, segons els comitès de mama de les unitats de patologia mamària, segons els factors que tingui la malalta, doncs es començarà amb aquesta quimioteràpia adjuvant i posteriorment vindria la cirurgia. Sobretot el factor més important de fer aquesta quimioteràpia adjuvant és el reduir el tumor per poder salvar el pit, no tenir que fer mastectomia i poder fer simplement la tumorectomia que hem explicat. L'adjuvant és la que aplicarem després de la cirurgia. La quimioteràpia la indicarà sempre a l'oncòleg per millorar la supervivència lliure de malaltia en els casos adients. És millor la poliquimioteràpia que la monoteràpia, o sigui, és millor utilitzar més d'un fàrmac. Normalment van associats dos o tres fàrmacs quan es fa la quimioteràpia. La quimioteràpia sol ser sessions es fan cada 21 dies fins aproximadament uns 6 mesos de durada. Doncs a partir d'aquí ja no es demostra que els resultats siguin millors. Hi ha diferents fàrmacs que els combinen els oncòlegs, com l'adriamicina, la ciclofosfamida, el metotrexate, el 5-fluoracilo, que són, ja fa molts anys que es fan servir, i les malaltes que tenen un marcador que es diu CRB2 o ER2-NEU, si el tenen positiu, es beneficien, a més dels anteriors, d'un producte, d'un fàrmac més nou, que és el trastuzumab, o non comercial, Herceptin. Aquests fàrmacs, la població sap que tenen efectes secundaris i, si voleu, en podríem parlar.
Sí, sisplau.
Els efectes més habituals són l'alopècia o caiguda del cabell, que dura el temps de la quimioteràpia i després, quan ja s'ha acabat, es comença a recuperar el cabell. Ho dic perquè és una preocupació, diguéssim, temporal, que normalment ve donada per utilitzar una perruca durant aquell temps, o un mocador, vull dir, cada un s'ho arregla una miqueta com vol, i sempre van assessorades les malaltes per les infermeres que existeixen a les unitats de patologia mamària en aquest tema. Uns altres efectes secundaris són, la gent ja més o menys ho sap, que són les nàusees i els vòmits, l'astènia o la fatiga, el cansanci, la neutropènia, que és la baixada, com si diguéssim, de les defenses, sempre tenen més propensió fent la quimioteràpia a agafar algun tipus d'infecció. Per això sempre, mentre fan la quimioteràpia, es fan controls. Seguim explicant els altres tractaments que hem dit abans. Bé, la radioteràpia la utilitzarem després de la quimioteràpia, si és que s'ha fet aquesta. O sigui, quan hem fet la quimioteràpia, posteriorment, si hem conservat el pit, sobretot, es fa radioteràpia per tractar la cirurgia conservadora, que és quan hem mantingut el pit i només hem tret el tumor. Sobre la cella farem la radioteràpia quan hi hagi un grau d'afectació de ganglis positius. Si hi ha un número determinat de ganglis que han sortit positius, doncs, s'acompanyarà també de radioteràpia. L'efecte secundari més habitual de la radioteràpia és la radiodermitis o vermellor de la pell, com si fos una cremada, que ja té els seus tractaments locals amb cremes que indiquen els mateixos radioterapeutes.
I sobre la hormonoteràpia?
Bé, aquest tractament Només serà útil a les malaltes que quan s'ha fet l'estudi previ i s'ha diagnosticat el càncer, són les que tenen el que es diu els receptors hormonals positius. Si no, no té sentit fer aquest tractament. També la començaríem a fer després de la quimioteràpia, com hem dit amb la radioteràpia, conjuntament. Quan acabem la quimioteràpia, doncs, si està indicada la radioteràpia, com hem explicat, juntament comencen a fer la hormonoteràpia. El fàrmac que tenim abans, fa un temps enrere, quan es va dir que es feia la hormonoteràpia, només teníem un fàrmac que era el tamoxifeno. Ara tenim un grup de fàrmacs per combinar, que són els, diem, els IA o inhibidors de l'aromatasa. El primer, el tamoxifeno, s'ha de vigilar principalment els problemes com a possibles complicacions, els problemes tromboembòlics, o sigui, de circulació, i el càncer d'endometri, que és la capa més interna de la matriu a l'úter, i és per això que se'ls recomana a les pacients que facin controls ginecològics mentre estan fent el tractament amb el tamoxifeno. I, en canvi, els inhibidors de l'aromatasa tenen com a principal problema la descalcificació. Per això, moltes vegades, els oncòlegs els acompanyen de tractaments amb calç.
Avui sembla que en aquest apartat ens vols afegir alguna coseta més, no?
Sí, hi ha un, com si diguéssim, un temps de que el podíem haver afegit en qualsevol dels programes, si m'ha semblat adient aprofitar aquest programa per parlar, que serien els factors pronòstics. Els factors pronòstics és el pronosticar si aquell cas de càncer de mama doncs pot ser més complicat o pot ser més benigne, per dir-ho així. Un dels factors pronòstics és l'edat. En quant a l'edat, tot i que el càncer de mama va en augment conforme passen els anys, o sigui, és més freqüent a partir dels 50 anys, també pot sortir amb dones joves. I com més jove és la dona, el tumor sol ser més agressiu. En el sexe masculí, que és una possibilitat de càncer, que ja ho vam comentar, de mama de l'1%, vol dir que de cada 100 dones podria haver-hi un home que tingués càncer de mama, també pot ser de més mal pronòstic per la possible tardança en diagnosticar-lo. L'home, doncs, per manca d'informació o per no saber que pot tenir-ho, doncs a vegades pot anar a l'especialista una mica tard i llavors podem tenir una mica més mal pronòstic. El tamany del tumor també condiciona el pronòstic. Com més gran és el tumor, pitjor. Com més petit és el tumor, millor. Després el número de ganglis, efectes de l'aixella. Si una aixella està neta i no té cap gangli positiu, el pronòstic sempre serà millor, i com més ganglis hi hagin afectats, diríem que pitjor. Després el tindre aquell marcador que hem comentat abans, que és l'ER2-NIU, si és positiu, tot i que es beneficien d'aquest fàrmac que hem comentat, que és el trastuzumab, també solen ser de pitjor pronòstic. En canvi, els que tenen els receptors hormonals positius, que també ho hem comentat, aquests són de millor pronòstic. El grau histològic o el tipus de grau del tumor, que això ens ho diu el patòleg quan ens analitza la peça, junt amb altres marcadors com poden ser el P53 o el KI67, també els utilitzem i són valorables per saber si el pronòstic és millor o pitjor.
Molt bé, doncs moltes gràcies, doctor. Si algú té algun dubte o alguna pregunta que vulgui formular, ens pot escriure a radio@santsaloni.cat. Bona nit.
Bona nit.
Salut de parella al dia.